en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Què tal? Bon dia. Com esteu? Avui parlarem de daltonisme, per començar. Sabeu el que és el daltonisme, no? Una persona daltònica confon els colors, bàsicament. No són colors en concret, són determinats i van en funció de la persona. Hi ha persones que confonen, per exemple, el verd, el vermell, blaus, grocs, van en funció de la tonalitat. Vull dir que no és concretament uns determinats colors, sinó és, va per barris, tot això. És una malaltia, sí, podria ser una deficiència de la visió que afecta principalment a homes. Principalment a homes. Per què afecta principalment a homes? Estem parlant al voltant d'un 10% de la població masculina i la femenina no arriba ni a l'1%. Però per què? Per què estem parlant d'això? Per què principalment a homes? Perquè el daltonisme està lligat als cromosomes sexuals. Per això és més comú en homes que en dones, en aquest cas. Bé, avui parlarem, intentarem parlar o posar-nos en la pell d'una persona que pateix daltonisme, que conviu amb el daltonisme. Habitualment això ja es detecta de petit, de ben petit, i també doncs, el que fan els daltònics és doncs, tenir petits truquets per intentar portar una vida normal en funció de què. Clar, quan parlem de colors, igual tenen alguna dificultat, no?, per diferenciar. Avui parlarem amb una persona que ens xerrarà sobre tot això. Clar, el que s'ha intentat fer cures o posar en marxa cures o remeis per això, no hi ha un remei pel daltonisme en aquest cas, però sí que ens van fer experiments amb unes ulleres, amb filtres, unes ulleres que en funció del color que no es feia, que no tenia una bona recepció, una bona percepció, es posaven unes ulleres amb uns filtres que això permetia doncs, identificar aquest color. El cas és que no han arribat a gaire bon port aquestes ulleres. Però bé, està bé experimentar i veure si com podem facilitar la vida d'aquestes persones. De seguida en parlarem del tema. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Bé, aquesta tarda de divendres... Aquest matí hem tingut una alerta cap al sud, cap a Terres de l'Ebre, per intensitat de pluja. Aquesta tarda no hi ha intensitat de pluja, no hi ha alertes activades, però sí plourà al Pirineu. Ruixats entre febles i moderats, Pirineu, Prepirineu... Són possibles a punts del nord de la depressió central i al massís del Port, possiblement, eh? Localment, doncs, com ja ens tenen acostumats aquests dies primaverals, doncs, aniran acompanyats de tempesta i s'acumularan això, precipitacions entre minces i pocs abundants, però això, de mica en mica, anem omplint la pica. Això sí, ja de cara a dissabte, demà dissabte, tindrem un dia ja amb força sol a tot el territori, encara que per la tarda al Pirineu també tindrem alguns ruixats, eh? Però bon temps, en general, ja de cara al cap de setmana, i les temperatures, almenys per avui, la màxima serà moderadament i acusadament més alta. Pujaran les temperatures, notarem que pujaran les temperatures, sobretot al quadrant nord-est, és a dir, cap a Girona, que estem parlant d'aquesta zona, el terç sud serà semblant o lleugerament més alta, però generalitzadament per sobre de la mitjana que tocaria per l'època, més temperatures. Anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs a aquesta hora unes obres compliquen la circulació a l'autopista P7, en el tram de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Hi ha un carril tallat en sentit sud, en sentit València, i això provoca ara mateix 4 quilòmetres de cua en aquesta autopista P7. A banda d'això, comentar-vos que hi ha una carretera tallada, la C26, a Gerri, però estan desviaments i no ens consten afectacions de circulació en aquest punt. De moment, això és tot aquest de trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, Marta, gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Coses que es fan i quan s'executen un pensa per què s'ha tardat tant. Per la senzillesa, de l'acció mateixa, en aquest cas, no? L'Ajuntament de Calafell, i aquí és, on, és el què d'aquesta frase que acabo de dir, l'Ajuntament de Calafell col·locarà distintius a les banderes de les seves platges per ajudar les persones daltòniques que no poden identificar el color de la bandera a causa de la malaltia. En aquest cas, quan són persones que tenen problemes amb el vermell, per exemple, o amb el verd, o amb el groc, seria una dels quès, no? Quan això passa als semàfors és diferent, perquè malgrat tu puguis confondre el color verd o el color vermell, per la posició de la llum al semàfor, sap si està en vermell o està en verd. Clar, a la platja això no és, la bandera està on està, no? El daltonisme és un trastorn congènic, com explicava abans, de percepció cromàtica, que consisteix en una ceguesa total o parcial per a ses colors. Principalment masculina, eh? 8 de cada 100 homes, 8%, i de dones baixaria un 0,4 el número d'afectades, eh? Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José Miguel.
Bé, al final, l'Ajuntament de Calafell, per primera vegada a Catalunya, que no a Espanya, a Catalunya, posa en marxa aquesta senyalització de banderes d'estat de la mar per daltònics.
Sí, és una iniciativa pionera a Catalunya, no a Espanya, perquè ja a la Comunitat Valenciana hi ha diverses platges que havien, en aquest cas, assumit el que és aquesta acció, que té, per cert, una despesa mínima. Quina és aquesta acció? Doncs de les tres banderes s'incorporen símbols. A la bandera vermella incorporarà un triangle que apunta cap a l'angle superior esquerre. La bandera groga portarà una franja diagonal i la bandera verda incorpora una línia diagonal i un triangle. L'objectiu és zones de banya més segures, perquè, a més, les persones daltòniques, tot i que hi ha diversos tipus de daltonisme, la variant més complicada és la que distingeix els colors vermell i verd, que, curiosament, doncs, són les dues banderes antagòniques, no? A la platja, perquè el verd és bany tranquil i el vermell és bany prohibit. I d'aquesta manera s'aconsegueix una fita, i és que les persones daltòniques poden anar sols a la platja i sense preguntar a ningú quina bandera hi ha. Tot i això, hi havia un risc relatiu a hores d'ara, perquè també a moltes platges, quan hi ha la bandera vermella, també hi ha avisos per megafonia.
Escolta'm, pots repetir-me els símbols que portarà la bandera?
Sí, la bandera vermella incorpora un triangle que apunta cap a l'angle superior esquerre. Aquesta és bandera vermella.
Vale.
La bandera groga porta una franja diagonal.
Vale.
I la bandera verda incorpora una línia diagonal i un triangle.
Vale. No sé si quedarà clar, jo crec que sí, no?
Han sí, perquè les persones símbols afectades, home, les persones afectades ja ho sabran, sobretot la bandera vermella, que porta un triangle cap a l'angle superior esquerre de prohibit.
Igual ara m'està menjant molt al cap, però estava pensant en per què han escollit aquests símbols. Suposo que hi haurà algun motiu del per què en aquests símbols.
Sí.
Bé, de totes maneres, el del turisme, que afecta moltes persones, i té una afectació, afecta unes quantes persones, hem parlat del 8% de la població masculina, té una afectació a la vida quotidiana, clar.
Sí, és un 8% de la població masculina, 8 de cada 10, és a dir, un 8%. Amb les dones sí que hi ha un descens important del nombre de persones afectades, perquè afectaria el 0,4%. Per cert, la paraula daltonisme arriba perquè l'any 1974 el físic britànic John Dalton va descobrir aquest trastorn cognitiu. No ve dels germans Dalton, eh? Famosos. Ve del físic britànic John Dalton. Aporto història d'on ve la paraula.
Bé. No, molt bé, molt bé.
I hi ha diversos tipus de daltonisme, com l'acromàtic, en aquest cas no distingeix entre el blanc i el negre, el monocromàtic o el dicromàtic. I per saber si una persona és daltònica o no, s'utilitza una prova anomenada les cartes de Isahara, que són 38 làmines amb la qual ja precisa identificar un número que es troba insertat a la mateixa. És a dir, són aquestes llàmines que hi ha molts colors i porten un número a dins. Si no identifiques aquest número, és quan ets una persona daltònica. I atenció, perquè dins d'aquest 8% de persones masculines que són daltòniques, hi ha persones importants, eh? Per exemple, era daltònic el gran Paul Newman.
Ah?
Els ulls blaus, per excel·lència. Paul Newman era una persona daltònica. Per cert, que recomano la lectura de la seva autobiografia, L'extraordinària vida d'un hombre corriente. Fantàstica, d'una estrella com és Paul Newman. També era daltònic, per exemple, Bill Clinton, el president dels Estats Units, o també doncs l'actor americà, no britànic, perdó, Eddie Redmayne, que va fer La teoria del todo. I també, per exemple, aquí a Espanya va descobrir...
No sé per què, de Bill Clinton sí. M'ho esperava.
Ah, val, d'acord, ja no ho sabia. I també, per exemple, aquí a Espanya va dir que era daltònic i a més ho va dir d'una manera molt, molt mediàtica i molt graciosa el presentador d'Ara de Passapalabra, Roberto Leal, amb una pregunta que havia dins de Passapalabra i va dir que era una persona daltònica.
Mira, doncs ara precisament parlarem amb una persona daltònica per conèixer de primera mà el seu dia a dia. És el Joel Benito, que el tenim al telèfon. Joel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Joel, com vas descobrir que eres daltònic?
Pues ho vaig descobrir de petit per les professores del col·le de parvulari, que van detectar alguna, suposo, alguna irregularitat, alguna cosa que no quadrava amb els colors, amb l'aprenentatge, i li van comunicar a la família. I com ja sabien que el meu avi era daltònic, van dir, anem a fer la prova, no sigui que és això. I al final pues, resulta que també era daltònic.
Bé, i a partir d'aquí... com és el teu dia a dia? Perquè jo suposo que quan un és petit i comencen aquestes coses, es descobreixen, doncs, a Pessing en aquest cas, la cosa és molt més fàcil, no? Més fàcil, entre cometes, adaptar-se. Vull dir que ja és una cosa més del teu dia a dia.
Sí, o sigui, al final ja és una cosa que la tens normalitzada, acceptes i pots trobar truquillos. Hi ha colors que confons, llavors al final busques els teus truquillos per mirar de dir, vale, ok, potser que aquest color em genera alguna controvèrsia, però sé que pot ser aquest o aquest.
Quins colors són els que generen controvèrsia? Vermell i verd, seria?
Sí, bueno, no, és que depèn del cas. És a dir, el daltonisme hi ha com diferents tipus i segons la persona pot ser de diversos tipus. En el meu cas, per exemple, és un tipus, però tinc com rasgos o com canvis de colors d'uns altres tipus de daltonisme. Mm. Llavors, en el meu cas sí que, per exemple, passa a vegades amb el... A mi el que em passa més repetit és el lila i el blau. I després el groc i el verd així més fosforito, coses així.
Ah, i jo sempre... Perdona, igual faig preguntes molt de tonto, eh? Així que espero que... Com ho veus tu, llavors, per exemple, aquest verd o aquest lila o aquest blau? Què veus?
Clar, jo el que veig és... Veig com un color estàndard. És a dir, per exemple, a veure, òbviament el lila i el blau no veig tots els liles ni tots els blaus iguals. És a dir, amb les seves diferents tonalitats, puc veure tonalitats, però sí que és veritat que, jo que sé, que hi ha algun color... A mi em passava de petit molt, sempre poso el mateix exemple, és l'equip de los Lakers, Los Angeles Lakers, de bàsquet,
sí.
Que van de lila i groc. Jo de petit pensava que eren de blau i groc, fins que un dia la meva mare m'ho va dir. Llavors jo el que faig és agafar aquest color, el que jo veig com... Bueno, aquest lila que jo el veia blau, i l'agafo com referència, llavors... Me'n recordo aquest color i utilitzo els blaus o liles que vegi per comparar-ho amb aquest color. O sigui, llavors, si ho veig semblant, pues és lila. Si veig alguna diferència o cosa així que més rara, pues dic, vale, és blau.
És un truc d'aquests truquets que explicaves, no? Agafar la referència i dir, no, aquest color s'identifica com a tal. Llavors, és una qüestió de...
Exacte.
Clar, entenc. Bé, anava a preguntar-te el tema dels semàfors, però tu amb els semàfors no tindries problema, no?
No, jo amb els semàfors la veritat bastant bé, i al final, o sigui, et fixa també els semàfors, vulguis o no, tens a la persona quieta o tens a la persona caminant, o sigui, jo crec que en el cas de veure'ls igual, vulguis o no, veuràs la figura movent-se o quieta, així que, per sort, això no hi ha problema.
No, però, per exemple, amb el vermell, no, entenc que no tens cap problema amb el vermell, per exemple.
No, que va. Vale. No, jo tinc carnet de conduir tot i vull dir, i vaig conduir i ni cap problema. De moment no tinc
perfecte.
Cap accident.
Clar, a la platja sí que hi ha verds, hi ha banderes verdes i banderes grogues. Ara, precisament, que posaran a Calafell, penso que començaran a posar aquestes banderes per persones daltòniques, no? Perquè ho puguin identificar l'estat de la mar. Tu has tingut problemes amb això, també, o no?
Jo, concretament, amb les banderes de la platja no m'ha passat, però perquè sí que és veritat que el verd i el groc que fiquen són molt diferents. No és d'aquest color que parlava abans, que són així més fosforitos o coses així, sinó que són tan diferents que al final sí que veus la diferència, clara, sí. Mm.
Després, a l'hora de vestir-te, com és el teu dia a dia? Sí. Perquè, clar, confons colors de roba? Sí. Això els hi passa a molts daltònics, no? Que tenen una confusió de colors. Igual la combinació no és gaire correcta, en tot cas. Clar. Estèticament parlant, no és que vagin mal vestits, però estèticament parlant, d'una combinació una mica estranya, no? A tu et passa això?
A mi, la cosa és que a mi, quan vaig començar a vestir-me sol d'així de petit, recordo algun cop comentari a la meva mare de però això no pega ni con cola. Aquests colors no...
Però
clar, jo veia i dic, jo bien, no? O sigui, vull dir, potser a vegades em posava una samarreta blava i portava un pantaló vermell i jo pensava... que és com lo del color del Barça. Llavors, això ha de pagar segur. I arribaves al menjador i deies, no, és que la samarreta és marró i el pantaló és lila. I dius, ah, vale, me mento. Llavors, ara el que faig és més fàcil. Digues, sé que el negre i el blanc peguen amb tot, doncs mira, oye, negre i blanc, intentem moure'ns en aquestes tonalitats, que si no fallem mai.
Bé, Joel, això... aquest problema ser daltònic, t'ha suposat algun entrebanc, algun problema greu a la teva vida?
Greu, no. O sigui, potser alguna situació de confusions i coses així, sí. Sí, després d'anys de més endavant adonar-me de X coses, de, jo què sé, alguna cosa que veia cada dia era d'un color i jo no ho sabia. Fa poc em vaig adonar del color de la pissarra de classe. O sigui, havent deixat les classes fa anys ja, parlant amb uns amics, no sé què em van dir, i vaig adonar-me que el color de la pissarra no ho veia igual.
Doncs, escolta'm, Joel Benito, moltes gràcies per aquesta xerrada i haver-nos explicat la teua experiència i el teu dia a dia amb el daltonisme. Molt, molt amable i moltes gràcies.
De res, a vosaltres per l'entrevista i per donar visibilitat al cas.
Gràcies a tu, Pere, tens la nostra trucada. De fet, imagineu, en funció del què, quan ja t'acostumes, suposo que són aquests truquets que pots tenir, no? Ja ens ho ha explicat molt bé el Joel. Bé, ara què fem? Doncs ara anem a parlar del plan 1-2-3. Per què? Pues perquè el plan 1-2-3 de adelgazamiento és revolucionario. Adelgazas de forma eficaz y natural sin pasar hambre. Y bueno, Enriqueta nos va a contar cómo perder peso y volumen. Hola, Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, feliz viernes.
Muy buenos días, feliz viernes, ¿no? Pues mira, con el plan 1-2-3 vamos a conseguir, pero más rápido, ¿eh? Porque en tan solo 3 semanas perdemos de 4 a 7 kilos. Con el plan 1-2-3 además aceleramos el proceso, porque perdemos 5 veces más que solo haciendo dieta. Y además, con el plan 1-2-3 vas a tener atención telefónica, tienes asignada una asesora para tus consultas totalmente gratis. Y es que las pautas del plan 1-2-3 marcan una gran diferencia, porque vas a adelgazar más rápido de lo que piensas. Y es apto para todos, sin gluten, sin azúcar, para veganos, diabéticos, hipertensos, para todo el mundo.
Y bueno, es natural, con registro sanitario, no son batidos, vas a seguir comiendo y en solo 3 semanas vas a adelgazar de 4 a 7 kilos. Vamos a pautar las 3 semanas, la primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar.
Hacemos una limpieza para deshincharnos, ¿eh? Para evitar también la retención de líquidos y combatir el estreñimiento. En esta semana, Cruz, bajamos más de 2 kilos y sobre todo bajamos más de 2 centímetros de volumen y tomamos los sobres de piña.
La segunda semana es el momento de renovar y drenar.
Para que desaparezcan los michelines y la grasa acumulada, aceleramos el metabolismo y tomaremos los sobres de naranja.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Adiós a la grasa, además son saciantes y nos calman la ansiedad. Y total, en estas 3 semanas el resultado es de 4 a 7 kilos menos. Vamos a dar el teléfono por si quieres llamarme e informarte, 650-51-52-53. Te damos todo el asesoramiento por teléfono y lo que queremos es que te pases ya al plan 1-2-3, que además es personalizado y alcanzarás tus objetivos rapidísimamente. Y te repito el teléfono, 650-51-52-53.
Bueno, ya lo sabes, el plan 1-2-3, bueno, y si no lo sabes, llama que Enriqueta y su equipo te van a informar con mucho gusto. Sí. Es económico, 650-51-52-53, ese es el teléfono. Vas a bajar de peso y volumen en 3 semanas, y ya que es viernes, pide, Enriqueta, vamos a pedir, voy a volverte a pedir el gel, este gel de doble acción, este gel adelgazante, masajeador, con derrolones, con el termorreductor, vaya, lo podemos poner también hoy. ¿Qué te parece? Es que es viernes, Enriqueta.
No, es viernes. Claro. Vamos a ponerlo porque además es el complemento ideal. Si queremos bajar volumen, lucir tipazo, pues este gel es una auténtica maravilla. Lleva su rolón, o sea que es fácil de aplicar por la mañana o por la noche a reducir esa barriguita, a deshincharte, porque es drenante también. Te viene gratis con tu plan 1-2-3, pero eso sí, tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53 y lo tendrás en tu domicilio por mensajería sin gastos de envío.
650-51-52-53 y atentos a esa oferta para Cope Cataluña, el plan 1-2-3 que viene de regalo con el plan 1-2-3, el gel termorreductor adelgazante con rolones. Eso sí, tienes que llamar al 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderte. Y prepárate porque vas a adelgazar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas con el plan 1-2-3. Te repito el teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta, pa tu net y bon cap de semana.
Igualment,
patonet. Adéu. I de seguida, atenció, perquè parlarem de cèl·lules, les cèl·lules zombis. Què són les cèl·lules zombis? Doncs mira, us ho explico ràpidament. Quan una persona pateix un càncer i li fan una quimioteràpia, una radioteràpia, un tractament d'aquests que són agressius per eliminar el càncer, queden, o poden quedar, cèl·lules envellides. Aquestes cèl·lules envellides tenen el nom, o si li diuen, cèl·lules zombis. Quin és el problema d'aquestes cèl·lules? Que són, o poden ser, responsable de que aquest tipus de càncer, el que s'ha acabat d'eliminar, torni a rebrotar, que torni. Doncs parlarem perquè s'ha trobat una nova molècula que les pot eliminar. Amb molta eficàcia, per cert. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tienes hipermetropía y no te permite ver de lejos ni de cerca. En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con dos gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de WOW. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Diana Navarro llega a Casino Barcelona. El amor tiene... Resérvate el sábado 27 de mayo y vive un paseo musical único en un concierto íntimo limitado a 250 personas. El 27 de mayo, emociónate con Diana Navarro. Entradas en casinobarcelona.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Conoces las salinas de Santa Pola? Se trata de un espacio protegido situado en este municipio alicantino. Estas salinas, además del atractivo turístico y de ser una gran fuente de sal, podrían revolucionar el tratamiento contra el cáncer.
Debido a la extrema salinidad y también a la elevada radiación solar, crecen de forma natural unos microorganismos que se denominan extremófilos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs està en marxa una nova molècula. Bueno, s'està experimentant. Està en marxa, queda una mica així com a programa electoral. Però no, s'està experimentant amb una nova molècula que elimina les cèl·lules zombis amb eficàcia. Són aquestes cèl·lules que poden quedar després d'una quimioteràpia, una radioteràpia, i que el que fan és fer-nos aguitza, perquè són les responsables, segurament, de que aquest càncer torni a rebrotar. I aquesta molècula les eliminaria. Doncs investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Leicester han descobert aquesta molècula. Parlem precisament amb el catedràtic de la UOC i director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC també, i a més catedràtic de Medicina Molecular de la Universitat de Leicester, el Salvador Massip, que el tenim al telèfon. Salvador, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Escolta'm, per què és tan important eliminar aquestes cèl·lules velles?
Doncs perquè s'ha vist que aquestes cèl·lules, que les has definit molt bé, són cèl·lules que s'envelleixen degut al tractament, quimioteràpia, radioteràpia, i es queden per allà molestant, bàsicament. Doncs s'ha vist que aquestes cèl·lules el que fan no és que simplement es queden allà mirant, sinó que fabriquen una sèrie de substàncies que tenen un efecte important a l'hora de fer que el càncer rebroti. Això és un problema molt gros, perquè ja sabeu que ja els càncers a vegades responen molt bé a tractament, i això està molt bé, però també passa que a vegades al cap d'un temps tornen, i no sabem molt bé per què. I un dels motius que sembla que podria definir aquest retorn del càncer és aquesta acumulació de cèl·lules velles que apareixen després del tractament.
Llavors, aquesta molècula, com actua, aquesta molècula que... No sé si ho heu descobert o com va això. Es descobreix la molècula o com va? Disculpa, eh?
Doncs és una mica, no sé si es pot dir que descobreix, està bé. De fet, és una mica, va ser una mica per accident, com passen a vegades aquests descobriments, no? Aquest és un fàrmac que estàvem estudiant per altres motius, que està en fase de proves per tractar el càncer, perquè doncs, té una certa eficàcia amb algunes cèl·lules canceroses. I llavors es vam adonar, fent un experiment, mirant una mica quina feina feia, que també semblava que podia això ser bastant més específic per les cèl·lules aquestes envellides. Hem fet alguns experiments, com deies tu, això és en fase de proves, i el que hem vist és que sí, que sembla que té una especificitat, és molt específic a l'hora de localitzar aquestes cèl·lules velles que apareixen després de la radioteràpia o la quimioteràpia i matar-les de forma molt selectiva.
Per exemple, això podria servir per qualsevol, no ho sé, igual és massa experimental en això, no, encara, però podria servir per tota mena de càncers? M'explico, i concreto més la pregunta, perquè, clar, hi ha més càncers més fàcils de tractar que d'altres, no és el mateix un càncer de pàncreas que un de cervell que un de pulmó, no? Per exemple, el cervell, que és tan difícil arribar i entrar en medicaments o en un fàrmac, ajudaria?
És una bona pregunta, i de fet això és la següent pregunta que ens fem. En quins càncers això podria servir? Com deia, això són treballs ara de laboratori, per tant ara hem de passar a veure quina possible aplicació té en el món real. I el primer pas seria això, serveix per tots els càncers? Per quins càncers serveix? En quins càncers hi ha més d'aquestes cèl·lules envellides en resposta al tractament? Això és un tema que, no, que encara és desconegut.
Encara no.
Evidentment. Encara no, però sabem que els tractaments indueixen aquestes cèl·lules velles, però no sabem quins càncers ho fan amb més freqüència, i una de les feines que tenim ara és això, no? Per a dir quins càncers podrien respondre a aquest fàrmac o altres similars.
Serveix per altres coses? És a dir, quan parlem de cèl·lules, aquestes cèl·lules velles, no sé si quan parlem de cèl·lules velles parlem de cèl·lules velles només parlant d'aquestes cèl·lules concretament que sobreviuen o que estan per allà donant voltes, aquestes que produeixen aquestes substàncies que explicaves, o serveixen per totes les cèl·lules velles, com una renovació?
Doncs sí, aquesta seria una mica la idea. O sigui, primer estem pensant en el càncer, perquè és potser l'aplicació més immediata, però a llarg termini això, en principi, podria funcionar eliminant cèl·lules velles que apareixen per altres motius. Per exemple, degut a l'edat, simplement, no? L'edat anem acumulant aquestes cèl·lules velles, i això té un efecte amb la funció dels nostres òrgans, dels nostres teixits. Per tant, experiments que haurem de fer també serà per veure si això funciona a nivell de reduir, per exemple, malalties associades amb l'envelliment, posa l'Alzheimer, posa diabetis, fins i tot l'obesitat. O, per exemple, s'ha vist que la Covid mateixa indueix aquestes cèl·lules velles. És una resposta també que veiem als virus. Per tant, potser de cara a tractar Covid persistents, coses d'aquestes, tot això són possibilitats que, sens dubte, s'han de ser només teòriques ara, però s'han d'explorar i pot donar aplicacions interessants.
No sé si la darrera... És que em venen tantes preguntes al cap, Salvador, no vull robar-te més temps, però hi ha una que se m'ha vengut ara mateix al camp conforme a l'envelliment de cèl·lules. Això serviria com, per exemple, a malalties com l'Alzheimer?
Jo crec que sí, jo crec que això podria ser una de les formes. El que passa és que, clar, quan parlem d'aquesta mena de malalties, hem de pensar molt bé en els efectes secundaris. És a dir, tots els fàrmacs existeixen, des de l'aspirina fins a aquest que estem parlant ara, tots tenen efectes secundaris, no? Llavors, tu has de mirar que els efectes secundaris no siguin pitjor que el que intentes curar, no? En el cas del càncer, cap problema, però el càncer, si no el tractes, és mortal. Per tant, aquí pots tolerar un cert nivell d'efectes secundaris. Ja ho estem veient amb la quimioteràpia mateixa clàssica, té uns efectes secundaris molt importants, però els tolerem perquè l'alternativa és pitjor. Ara bé, quan parlem de malalties cròniques, de malalties relacionades amb l'edat, o que al principi la persona podia estar més o menys sana, clar, el que no vols és fer-li més mal, no?, i causar-li problemes, però això serien fàrmacs que s'haurien de prendre segurament durant períodes llargs. Llavors hem de mirar molt bé que els efectes secundaris siguin controlables o intentar reduir-los al màxim, i aquí entra una mica la fase de manipular químicament la substància per fer-la més benigna, diguéssim, o almenys efectes secundaris.
Doncs Salvador Massip, catedràtic de la UOC i director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i, a més, investigador de la Universitat de Leicester. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Felicitat per la feina.
Un plaer, gràcies.
És un bon què. Totes aquestes notícies sempre són bones notícies per la gent que ha patit o que s'està curant d'un càncer. De seguida parlarem, vindrem aquí a l'estudi a l'Ignacio Lago, director de Murproteca Catalunya, per parlar precisament de monuments que són patrimoni. I després parlarem de la història de la Úrsula. Qui és la Úrsula? Doncs és una guineu, tal qual. Mar Puerto, bon dia.
Bon dia.
Què passa amb aquesta guineu? Què passa amb la Úrsula?
És una guineu que està rescatada al mig de la carretera i que ara la tenen, doncs, al zoo del Pirineu.
Oh, quin monada.
Sí.
Està en adopció o la deixaran?
No, en principi, quan es recuperi, la deixaran en el seu hàbitat.
Bé, natural. Doncs parlarem d'aquestes històries de protecció de monuments i d'una història humana no, una història animal aquí a Herrera, a Copa Catalunya i Andorra. Però, per cert, no sé si necessiteu diners. Ja no li pregunto a la Mar Puerto perquè sé que sí que necessita diners en aquest cas, però no té cotxe. Llavors això no li serviria a ella. Però si tu tens cotxe i necessites diners, igual sí que et fa falta i et servirà tot això que et diré ara. Rècord Motor. En Rècord Motor compren el teu cotxe al moment. Tant és així que en menys de 30 minuts tindràs els diners al teu compte. Ho escoltes perfectament. En 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Mira, el que has de fer és entrar a recordmotor.com, rècord amb cada quilo, i omples el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts i en un temps rècord, On? Recordmotor.com. Recordmotor.com. Omples el formulari i deixes que la gent de Record Motor, doncs, ja faci la feina. Així de clar. Va, de seguida parlem d'humitats i parlem d'una història animal aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Este domingo sigue las elecciones al minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 8:05 de la tarde, especial 28M con Ángel Expósito.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones y paga hasta en 12 meses.
Del 25 de mayo al 4 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, la España vaciada.
A mí me educaron y me formaron para que saliese del medio rural.
Son pueblos que llevan 50 años muriéndose y siguen muriéndose.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
España es el tercer país del mundo con mayor número de bienes inscritos en las listas de patrimonio de la UNESCO. Por eso, es de vital importancia tomar medidas para su conservación. La conservación de los monumentos. Hoy nos acompaña Ignacio Lago, que es director de Murprotec en Cataluña, para hablar de cómo las humedades condicionan esta vida de nuestros monumentos. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenos días, bien hallado, ¿qué tal?
Y eso es así, ¿no? Las humedades son enemigo de nuestro patrimonio.
Pues mira, lamentablemente sí. Tanto por la antigüedad de los muros de estas edificaciones como por el tipo de material constructivo. Es muy común que padezcan humedades estructurales. Esto es muy normal, estas construcciones tan antiguas, la mayoría de ellas tienen patologías. Por eso es de vital importancia poder garantizar una eliminación definitiva para salvaguardar sí. este legado social, histórico, religioso y cultural. Porque las humedades no solo atacan a los muros, sino que deterioran mobiliarios, maderas, pinturas, frescos y enseres de gran valor patrimonial. La humedad, en realidad, es un cáncer para el patrimonio.
Si hablamos del patrimonio, ya si entramos en la salud de las personas, tres cuartos de lo mismo, ¿eh? Aquí porque estamos hablando hoy concretamente del patrimonio, en este caso, que hay que proteger, ¿no? Y Murprotec, ¿qué hace para poder defender edificaciones que son patrimonio? Vaya, ¿qué se puede hacer aquí?
Bueno, pues mira, en Murprotec contamos con un plan integral para la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural español. Esto engloba un conjunto de soluciones y servicios diseñados para diagnosticar y realizar los tratamientos personalizados, que eso es muy importante, para erradicar los problemas de humedades en todas aquellas edificaciones que lo necesiten. Siendo prioritario, sobre todo, y es muy importante, que el tratamiento sea lo menos invasivo posible y no modifique, evidentemente, la imagen del mismo, o sea, del patrimonio. Eso es de vital importancia.
Bueno, de hecho, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que habéis firmado recientemente un acuerdo con Hispania Nostra, que es una de las asociaciones de referencia que defienden el patrimonio español.
Sí, efectivamente, así es. Nos hemos adherido a esta organización sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública para seguir reiterando nuestro compromiso con la conservación del patrimonio. Como mecenas, participamos en las actividades de difusión de la asociación y también asesoramos y gestionamos los problemas de humedad estructural que afectan a todos los asociados. Murprotec cuenta con la infraestructura suficiente y adecuada para acometer obras de esta envergadura. Por esto animamos ayuntamientos, asociaciones culturales, diócesis, a que nos contacten a través del teléfono gratuito 900-102-103 o a través de la web humedades@murprotec.es, porque una intervención en patrimonio tiene que realizarse con un equipo experto y profesional, como es el nuestro, como es todo el equipo Murprotec.
Sí, señor. 900-102-103 es el teléfono gratuito, 900-102-103, o en la web Murprotec, de Murprotec, ahí encontraréis toda la información. Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña, oye, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y parlem precisament ara d'una història humana, una història animal, Mar Puerto, explica'ns.
Una història animal, doncs parlem de la Úrsula, que és una petita guineu que ha estat rescatada al mig de la carretera després de perdre la mare amb 15 dies i 400 grams de pes. Ara, una dona la va portar al zoo del Pirineu i allà l'estan cuidant fins que pugui tornar al seu hàbitat natural. La seva cuidadora i la seva mare adoptiva és la Stania Kupertova, amb la que hem parlat sobre com la van trobar i de com s'està sent aquesta recuperació.
Va arribar molt primeta, llavors pensem que estava 2-3 dies sense mare, mirant o buscant com sobreviure. Llavors, els primers dies seran crítics. Necessitem que comenci a confiar en mi i, sobretot, que comenci a menjar. Perquè ara que va superar aquesta fase crítica, doncs ja tot anava més segur. I ara, actualment, ja la tenim en un espai exterior. Ja comença a menjar carn i té bons números de poder tornar a la natura.
Escolta, i per què es diu Úrsula?
Doncs es diu Úrsula perquè justament la dona que la va portar fins al zoo es diu així, llavors li hem posat el nom com a agraïment cap a aquesta dona que la va salvar. A tot això, l'Estània també, com a mare adoptiva i cuidadora de la guineu, reconeixia el fet d'intentar no agafar massa afecte cap a l'animal perquè sap que passada aquesta recuperació doncs hauran de deixar-la anar.
Sí, intentem tractar els animals amb màxima responsabilitat. Llavors, si hi ha possibilitat que l'animal pugui tornar a la natura, és molt important donar-li tot el que necessita, però que no s'amanti. És una miqueta tancar el cor, aixecar el cap i fer tot el correcte i no agafar-les tant de carinyo, perquè després els sentiments són mutus. Llavors, intento amb el cap, tot i que és molt maca, doncs és més responsabilitat, penso, aquest animal.
I és que l'úrsula és un dels molts animals salvatges que arriben a aquest zoo. Només l'any passat ja es van fer 375 rescats, en molts casos d'aus, i ara l'objectiu doncs, és poder-la alliberar aviat a la plana de Lleida.
Que mona l'Úrsula. Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't molt. Igualment. Escolta'm, ràpidament, aquest cap de setmana què tens?
Aquest cap de setmana parlem d'aquesta història de l'Úrsula, parlem també de les eleccions que tenim just diumenge, i de molts més temes aquí en el programa del matí del cap de setmana, que sí. Comença a les 6 del matí.
De 6 a 2 quarts de 9. La 1, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. És la